Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
De seguida repassem els titulars que marquen l'actualitat d'aquest dilluns 22 de maig. Titulars que repassem amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Calella ha aprovat el projecte de rehabilitació de l'envolvent i també de la restitució del sostre de Can Salet a l'immoble situat al costat de l'hospital i conegut també com l'Hostal Vell.
Una actuació que compta amb una partida d'inversió de 487.000 euros representa això l'inici del procés per recuperar l'immoble per a usos del municipi. De seguida en parlem amb el tinent d'alcaldia d'Obres Públiques, amb Jordi Sitja.
I l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament desconeix quants expedients de liquidació de la plusvàlua poden estar afectats per la decisió del Tribunal Constitucional d'admetre que no s'ha de pagar l'impost si no hi ha hagut un guany econòmic en l'operació.
El tinent d'alcaldia d'Hisenda, Jordi Sitja, ha explicat que és competència del regulador, per tant, en aquest cas, del govern espanyol, determinar el procediment per retornar les liquidacions que s'han fet en els últims 4 anys sense que s'hagi produït un increment del valor de la finca.
I a les primàries del PSOE, Pedro Sánchez s'ha imposat també a la mesa electoral dels votants de Calella.
Els militants socialistes d'Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol, Sant Iscle i Calella van votar diumenge a la seu dels socialistes calellencs. Aquí la participació ha estat del 55,88% del total de 102 persones convocades. Sánchez ha obtingut 50 vots, Patxi López 4 i 3 han estat per Susana Díaz. Avui analitzarem doncs els resultats i també la situació que ens deixa aquestes primàries amb el primer secretari del PSC de Calella, Pere Tarrés.
I de la política encara, canvis a l'estructura d'Iniciativa per Catalunya Verds del Maresme, Raquel Serra i Juan Antonio Casado són els nous coordinadors d'aquest grup municipal.
Serra és regidora de l'Ajuntament de Canet de Mar, Casado, militant de l'agrupació de Sant Andreu de Llavaneres, han estat escollits durant l'assemblea de dissabte. Els nous coordinadors comptaran amb un equip de treball encapçalat pel regidor de Calella, també conseller comarcal, Sebastián Tejada.
12 Sense Pietat i T10, Premi Exaequo, el millor muntatge del concurs de teatre calellenc.
Doncs sí, els espectacles de la inestable Saratana de Puigcerdà i de l'Encert de Sabadell han guanyat de forma exequo el Premi al millor muntatge que concedeix Joventut Artística en el marc del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. El públic que ha seguit el certamen teatral ha posat en valor la proposta del Centre de Canet de Mar atorgant a l'obra Descalços pel Parc el Premi de Votació Popular.
I l'alemany Jan Frodeno i l'anglesa Emma Palan han guanyat l'Ironman 70.3 Barcelona que s'ha disputat aquest diumenge.
I pel que fa als triatletes locals, l'equip de relleus del Tri CBM, format per Eric Pujol, Adrià Riera i Pere Alarcón, ha pujat al primer lloc del podi, el primer calellenc en creuar la línia d'arribada d'Estatis en Munir. Del Tri BCM també hi han participat Joan Gordillo i Jaume Riera, tots dos del Team Calella Triatlon.
Comencem la setmana amb una situació meteorològica molt tranquil·la.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Calella ha aprovat el projecte de rehabilitació de l'envolvent i la restitució del sostre de Can Salet a l'immoble situat al costat de l'Hospital de Calella i conegut també com l'Hostal Vell.
Una actuació doncs, que compta amb una partida d'inversió de 487.000 euros aproximadament. Això representa l'inici del procés per recuperar aquest immoble per a usos del municipi.
I en parlem avui amb el tinent d'alcaldia d'Obres Públiques, amb Jordi Sitjà. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
En què consisteix o en què es concreta el projecte de rehabilitació d'aquest edifici?
Bé, tal com heu explicat, bàsicament això, rehabilitació i estintolament de sostres, o sigui, consolidar d'alguna manera que l'estructura que està doncs, en molt mal estat garantir doncs, la seva solidesa i tots els reforços estructurals que calen, tant de forjats, de sostre, de teulat, per entendre'ns, i tot el que són façanes. Aquesta és l'actuació que anem a fer ara, que forma part d'un procés que en el seu moment doncs, l'Ajuntament va fer un acord de permuta amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Amb això vam aconseguir la titularitat dels terrenys on hi ha la finca. Després hem fet una actuació d'apuntalament i una neteja inicial per poder entrar i prendre mides i fer el projecte. I ara adjudiquem aquesta fase, que després ens haurà de poder portar finalment a fer totes les el que és l'adequació interior i les instal·lacions per donar-hi ús.
Uns treballs doncs, que s'inicien ara i, de fet, en ment ja, en aquest cas, per part de l'equip de govern, donar-li alguna utilitat, no?, en aquest equipament que està al costat, com dèiem, de l'Hospital de Calella, i això és el que encara està una mica en l'aire.
Sí, amb això s'hi està treballant. Inclús tenim en aquest moment el suport de tècnics de la Diputació des d'un punt de vista de que en la xarxa de municipis cada any doncs, la Diputació de Barcelona, a banda de suports econòmics, també dona suports tècnics. Un de possible d'aquest ens hi hem acollit i ens l'han concedit i estem treballant amb tècnics de la Diputació amb el que seria la distribució dels usos.
Seria prioritari, en tot cas, traslladar-hi dependències municipals, serveis municipals en aquest edifici?
En part sí, en part és de les funcions que farà, que tinguin que veure amb emprenedoria i activitat de promoció i comercial, sí.
Ara mateix aquests treballs d'adequació de la rehabilitació, diríem que de consolidació de l'estructura, no?, de l'edifici, fins quan s'allargaran?
Això, en principi, són unes obres que tenen una durada de fins cap a final d'any. Ara hem de licitar, o sigui, estem en el procés d'informació pública, haurem de licitar l'obra, com bé heu dit, el projecte està aprovat per 487.000 i pico d'euros, després a l'hora de que les empreses doncs, es presenten a concurs hi ha una possible opció de que hi hagi algun tipus de baixa i llavors s'adjudica la licitació amb el preu que han ofertat i a partir després aquí començar l'obra. Nosaltres veiem l'obra aquesta de consolidació cap a finals d'any. Acabada.
Jordi Sitjà, tinent d'alcaldia d'Obres Públiques. Gràcies avui per haver-nos atès.
Molt bé. Això és una incidència molt petita. Perquè...
Més qüestions. L'Ajuntament desconeix l'impacte sobre Calella de la reforma de l'impost municipal de la plusvàlua. És un gravamen que en teoria només s'ha d'abonar quan es ven un immoble que s'ha revaloritzat. Una sentència del Tribunal Constitucional obligarà a reformar aquest impost de finalitat local i els contribuents que hagin venut la seva propietat a un preu similar o més baix que el van comprar podran recórrer a la liquidació. Una casuística que s'ha donat especialment en temps de crisi quan els pisos van perdre valor.
La plusvàlua es calcula a partir del valor cadastral i dels anys, fins al màxim de 20 durant els quals el propietari ha estat el titular de l'immoble. La sentència doncs, del Tribunal Constitucional admet que no es pot aplicar el gravamen si no hi ha hagut guany econòmic en la transmissió patrimonial. La sentència de l'alt tribunal afecta la normativa de la llei d'hisendes locals com a perceptores finals de l'impost, però haurà de ser el govern espanyol qui l'hagi de reformar. Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia d'Hisenda Jordi Sitjà, qui admet però que l'administració local no disposa de les dades exactes sobre els diners que els contribuents de Calella podrien reclamar. Creu, però, que la incidència és mínima.
Això és una incidència molt petita, perquè estem parlant de finques en un moment molt puntual de conjuntura econòmica, que pugui acreditar un valor a la baixa, doncs, fruit molt aquests últims anys de la crisi, a més afecta a la liquidació només dels darrers 4 anys. La Federació de Municipis de Catalunya, que ens ha fet una nota explicativa, ens diu que la forma de determinar l'existència o no d'incrementar del valor correspon al legislador, és a dir, no correspon a l'administració local el resoldre-ho, sinó al legislador. És a dir, algú haurà d'arbitrar de quina manera es fan aquests càlculs.
El tinent d'alcaldia d'Hisenda ha recalcat, doncs, que l'Ajuntament no és competent per gestionar, per determinar les possibles reclamacions que puguin fer els contribuents i que, en aquest sentit, en donaran trasllat a l'organisme liquidador.
Les plusvàlues i les liquidacions les gestionen des de l'organisme de gestió tributària que està cedit via Diputació de Barcelona. Si algú doncs, entén que fa una reclamació per instància, la transmetrem a l'organisme que liquida. No?
Informacions periodístiques apunten que entre l'any 2009 i el 2015 el preu dels pisos va caure un 15%, mentre que els ingressos globals de l'Estat en concepte de plusvàlua van augmentar en aquest cas un 100%.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Pedro Sánchez tornarà a liderar el PSOE després que aquest diumenge hagi guanyat amb claredat les primàries del partit per la secretaria general, imposant-se a Susana Díaz i Patxi López. Sánchez ha sumat el 63% dels suports davant del 28% de Díaz i el 8% de López.
Sánchez s'ha imposat també a la mesa electoral de Calella. Els militants socialistes d'Arenys de Mar, d'Arenys de Munt, Canet, Sant Cebrià, Sant Pol, Sant Iscle i Calella han votat aquest diumenge a la seu dels socialistes calellencs al carrer Jovara. Aquí la participació ha estat del 55,88%. Sánchez ha obtingut 50 vots, Patxi López 4 i 3 han estat per Susana Díaz, d'un total de 102 persones convocades. Ara, doncs, els dirigents del PSOE miren cap al Congrés Federal que s'ha de celebrar els dies 16, 17 i 18 de juny, encara sense lloc concret. Serà on es proclamarà finalment el secretari general, es definirà llavors la línia política, s'escollirà l'executiva, els 65 membres del Comitè Federal i la Comissió Federal d'Ètica i Garanties. També a partir d'ara es donarà el tret de sortida per tots els congressos territorials.
I avui analitzem la situació amb el primer secretari del PSC de Calella, en Pere Tarrés. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Pedro Sánchez era també el candidat dels socialistes calellencs, oi?
Sí, evidentment no es podia més o menys dir, era una veritat a veu alçada, i realment estem molt contents perquè avui, per mi, és un dia històric per al nostre partit, on la militància ha donat el tret de sortida a una nova manera de fer.
De fet, sí. No, digui, perdó.
Jo crec que la força dels vots és i ha estat el camí que ha marcat aquest futur, nou futur socialista. Perquè jo crec que per damunt de totes les pressions mediàtiques hem sortit guanyadors. La idea d'una esquerra clara, conseqüent, a prop de la ciutadania, que serà un nou futur per aquest moment, per mi, històric.
De fet, també són paraules del primer secretari del PSC, en aquest cas de Miquel Iceta, no?, que pronunciava, deia ahir a la nit, que era un moment històric i un canvi d'etapa en el partit.
Sí. Jo crec que els socialistes, a més, tenim la gran ambigüitat i, en aquest cas, la diferència de que tota Espanya han donat, a tota Espanya socialista ha donat una nova visió del que té que ser un partit progressista i fent una clara i contundent aposta democràtica. I el que deies tu, no?, del PSC ha parlat i ha estat contundent. Volem una nova visió del país. Ho hem demostrat amb el suport a Pedro Sánchez. Perquè ara no cal, per damunt de tot, el que més important és la unitat per refer aquest nou camí del socialisme. I evidentment, tinc a dir que em sento molt orgullós de pertànyer en aquest partit, que és per mi el primer partit democràtic de tot Espanya i de Catalunya.
En Pedro Sánchez, a la Secretaria General del Partit, les relacions amb el PSC canviaran d'alguna manera?
Bé, jo crec que el PSC mai ha canviat, o sigui, d'alguna manera, per mi el pes d'una gestora que ha imposat un sistema, per mi, fora de lloc, perquè nosaltres vam tenir una problemàtica també i la gestora del PSC va durar 15 dies, que és el que té que durar per un nou mandat, però aquesta nova gestora ha dilatat en el temps una proposta, per mi, dirigida per un altre cantó, no? I aquest ha sigut un problema. El que passa que, d'alguna forma, crec que, d'alguna manera, s'ha imposat la llibertat dels militants. I la força dels militants, per mi, és una nova revolució dintre del sistema autoregeràrquic dels partits que en aquest moment estan vigents a tot el país.
Una revolució que el que haurà de fer és renovar el que ha estat la cúpula del partit, i en això bona feina hi tindrà a fer Pedro Sánchez, però no sé si tindrà el camí gaire pla.
Bueno, nosaltres particularment, jo i el Josep Torres, precisament la setmana vinent tenim una reunió per decidir-nos, doncs, pels nostres delegats que tenen que anar a Madrid. I ho tenim molt clar. Vull dir, tenim de fer un suport en el nou secretari. I aquí jo crec que totes les agrupacions de tot el país farem que els delegats que estiguin al Congrés no passi com l'altra vegada, sinó que realment donguin suport al nou secretari general i d'aquesta manera fer un camí planer i sense problemes per arribar als objectius que tots plegats ens hem marcat.
El repte més important és reconstruir el PSOE per dins, el partit?
Evidentment. Jo crec que aquí el que és més important de tot és veure quina paraula tindran les persones que en aquest cas s'han decantat per l'altra candidatura. Ja no parlo del Patxi, perquè el Patxi està molt clar que ell va fer a uníson, va ser una altra manera de fer i una altra manera de consolidar aquesta unitat. Però ara es té que veure realment la Susana, juntament amb els seus perons, per dir d'alguna manera, i no m'agrada perquè no som un partit monàrquic, i d'alguna manera esperant que realment això esdevingui un nou camí sense problemes per poder dirigir la secretaria general del partit.
Un partit que té un veritable trencaclosques a nivell intern també de relacions i d'entendre què és el que vol la seva militància, i no sé, aquest trencaclosques d'estratègia política en el que s'ha vist immers en aquest últim any també en Pedro Sánchez canviarà de rumb, i en aquest cas en relació a una possible aproximació o millor entesa amb Podemos.
Jo crec que sincerament, jo l'única cosa que crec és que el partit en si estava una mica, d'alguna forma, jo no dic escurat a la dreta, però realment nosaltres el que tenim de ser és el que hem tingut de ser sempre i ho hem sigut sempre, perquè aquest PSOE que nosaltres, en aquest cas, jo em sento completament identificat, és el PSOE del Felipe del principi. I d'alguna manera, els càrrecs han anat evolucionant amb un sistema que ha fet que tot el partit s'escurés una mica en plan conservador. I no ens tenim d'escandalitzar. El partit té que ser un partit d'esquerres. Uh-huh. I aquí s'ha acabat. Vull dir, no crec que hi hagi cap més història. No més... I crec, sincerament, sempre ho he cregut, que Podemos ha sigut el problema de que el partit no ha fet política d'esquerres. I el partit ha decebut a part de la ciutadania. I per això hi ha hagut l'ascensió, tant a nivell nostre, per l'esquerra, com a nivell del Partit Popular, amb Ciutadans.
Pere Tarrés, primer secretari del PSC de Calella, gràcies avui per haver-nos analitzat la situació post de les primàries del PSOE. Gràcies.
Molt bé. Bones. Adéu-siau.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Raquel Serra i Juan Antonio Casado són els nous coordinadors d'Iniciativa per Catalunya Els Verds al Maresme.
Serra és regidora de l'Ajuntament de Canet de Mar i Casado, militant de l'agrupació de Sant Andreu de Llavaneres. Han estat escollits durant l'assemblea que es va celebrar dissabte a l'Escola de Teixits i Punts de Canet. Els nous coordinadors comptaran també amb un equip de treball encapçalat aquest pel regidor de Calella i conseller comarcal Sebastián Tejada. L'objectiu més immediat de la nova coordinació és preparar l'agrupació comarcal per la nova confluència política entre Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Barcelona en Comú, Equo i una part de Podem. Els nous coordinadors substitueixen en el càrrec Isabel Roig, regidora d'Arenys de Mar, i Víctor Gandia, de Montgat, que han estat els responsables de la coordinació comarcal d'Iniciativa al Maresme durant els darrers 4 anys.
I Arenys de Munt es podria replantejar la seva participació a l'Ironman Barcelona de cara a futures edicions.
Ho ha anunciat l'alcalde de la població, Joan Rabasseda, durant una entrevista a la ràdio municipal arrel d'una queixa d'una veïna de l'urbanització La Creueta. Es dona la circumstància que durant el pas del segment de bicicleta de l'Ironman no es pot accedir amb vehicle rodat en tota aquesta urbanització. Segons l'alcalde, es fa molt difícil combinar una activitat com aquesta, que té interès per bona part de la ciutadania, amb els interessos dels veïns, que tenen una sèrie de perjudicis en la seva mobilitat.
Igual en una altra ocasió som més d'usos o no acabem donant permís a l'Ironman o a qui sigui, dic l'Ironman perquè és la de demà, perquè resulta que tenim indicadors que diuen que ja està bé, que ja n'hem fet moltes, que tal i que qual, no? Perquè és que si no, a vegades, dic, molt bé, hi ha una organització, hi ha tots uns procediments que es compleixen fil per randa, perquè si no es compleix exactament la legalitat que correspon, l'Ajuntament no autoritzaria. Tindrem present que hi ha aquesta situació que molesta uns veïns legítimament.
Rabasseda ha reconegut, però, que en altres ocasions i amb la col·laboració de la policia local s'ha habilitat un pas alternatiu per garantir la mobilitat dels veïns de la Creueta durant el temps que ha durat l'Ironman Barcelona.
57.9 FM. Has de fer la declaració de renda i no saps com posar-t'hi? A Tarines Grup ho tenim tot a punt per ajudar-te a alliberar-te d'aquest tràmit. També revisarem de franc el rebut de la hipoteca i si tens algun producte financer tòxic, t'ajudarem a recuperar els teus diners.
Tan sols per fer la declaració amb nosaltres tindràs una consulta jurídica completament gratuïta. A Tarines Group t'ho posem fàcil. Tarines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tarines.com. Telèfon 93 115 51 11.
facebook.com/radiocalella. Twitter @radiocalellatv.
La quinzena solidària ha posat cara i noms i cognoms a la crisi dels refugiats a Europa, una crisi de valors, d'humanitat i de drets que ha de fer el salt, que ha de fer saltar els colors a una terra que proclama ser d'acollida, però que en realitat ho desmenteix.
La iniciativa del Consell Municipal de Solidaritat ha volgut aquest any donar a conèixer el que està passant realment a les fronteres d'Europa, a la que hi segueixen arribant milers i milers de persones que fugen d'una mort segura a casa seva. Wait, Just Wait és el documental que divendres passat es va projectar a la Sala Mozart, en què s'explica i s'il·lustra tant el drama dels refugiats com la feina que fan petites entitats d'auxili, com Salvamento Marítimo Humanitario, a Calella. Això va fer que es trobessin en un mateix espai un refugiat i també el voluntari que li va donar una primera ajuda.
Doncs sí, són concretament en Mustafa Abdullah i Íñigo Gutiérrez, voluntari de Salvamento Marítimo Humanitario, que ha estat treballant aquests últims anys a l'illa grega de Quios.
Abans d'entrar en col·loqui amb el públic, tots dos van explicar a Ràdio Calella Televisió la seva experiència personal, també quina visió tenen sobre la feina que s'està fent des d'aquí per ajudar els més dèbils. Mustafa Abdullah va fugir d'Alep, al nord de Síria, entenent que era l'única manera de poder salvar la seva vida amenaçada per una guerra que assegura no té res a veure amb el seu poble, sinó amb els interessos que hi poden tenir russos o americans. Va creuar la frontera cap a Turquia, però allà va veure clar que la seva supervivència passava per arribar a Europa, la que proclama Welcome Refugees. Un mes després d'intentar-ho, va acabar trobant la manera d'arribar aquí al vell continent.
I fight to make my dream, to save my life, to start normal life.
Vaig lluitar per fer el meu somni realitat, per salvar la meva vida i començar de nou a Europa. Vaig buscar qui em pogués portar aquí gratuïtament i al cap d'un mes, contactant amb la màfia, em van oferir conduir el vaixell i vaig acceptar. La seva resposta va ser que Déu et beneeixi, perquè ells només agafen els diners i no els importa si et mors o no. Portava gent gran, dones, nens... I si miraves els seus ulls, t'adonaves quant d'espantats estaven. Si es necessiten uns 30 minuts per creuar la distància entre Turquia i la illa, nosaltres vam estar-hi 2 hores i mitja. Però per sort tot va anar bé i vam arribar a Quios.
Thanks my God, everything was okay and we arrived to Quios Island.
I a l'embarcació que portava, amb 46 refugiats a bord, a la costa de Quios l'esperava l'equip de voluntaris de Salvamento Marítimo Humanitario amb Íñigo Gutiérrez entre ells.
Gente que llegó asustada, lógicamente, gente que llegaba con el susto del viaje en el cuerpo, con toda la trayectoria, toda la transhumancia que habían tenido por Turquía, muy dramática a veces. Incluso hemos llegado a tener gente con herida de bala de la policía turca o con amenazas bajo pistola de embarque de la mafia. O sea, imaginaros cómo llegaban, pero bueno, todavía llegaban ilusionados porque llegaban a Europa. La Europa de la igualdad, la Europa de los derechos, la Europa que nos han vendido y que es mentira. Europa lo que ha hecho es crear un limbo jurídico perfecto, una tormenta perfecta en la cual todo se confabula para que esta gente pierda la vida.
La seva experiència, com dèiem, recollida al documental We Just Wait, la van compartir amb els assistents al Cinefòrum de la Quinzena Solidària, en què els dos van ser contundents en crítica la política d'acollida real d'Europa. També en Mustafa, que ara viu amb una família catalana i que ha iniciat el procés per obtenir l'asil.
The government, they say welcome refugees.
Els governs ens diuen benvinguts refugiats, però sento dir que al final no donen res als refugiats. Si no tens algú que t'ajuda a l'hora de dormir o de menjar, al final acabes vivint al carrer. I sovint em sento culpable, perquè vaig deixar unes 300 persones a Quios. Espero que tingui la mateixa oportunitat de començar una nova vida com jo, perquè no és just.
Calella, la primera ciutat acollidora que ha ofert sostre i futur a una parella de sirians exiliats, s'afegeix a la crida perquè els qui ens governen apliquin polítiques més humanitàries. El Consell Municipal de Solidaritat va subscriure un manifest en aquesta línia que es va llegir dissabte durant el Sidral Solidari que es va celebrar a la plaça de l'Església. Pol Masó va ser l'encarregat de fer-ne la lectura i en recollim ara un fragment.
A tots els estats membres còmplices de mirar cap a un altre costat, els diem prou. Els diem que sentim vergonya. Des d'aquí els diem que nosaltres, com a municipi, seguirem treballant, lluitant, despertant consciències per tal de sensibilitzar i garantir la integració de persones refugiades, que nosaltres creem vincles, tanquem murs i acollim a qui ho necessita.
La programació de la quinzena solidària continuarà a l'aula d'extensió universitària que dedica la xerrada d'aquest dimecres a parlar sobre la globalització i aquest pròxim dissabte recordem la segona jornada del Festival Acollidor La Crida amb activitats infantils i de conscienciació al Passeig Manuel Puigverd.
12 sense pietat i T10, premi ex aequo al millor muntatge del concurs de teatre calellenc. Els espectacles de la inestable Ceretana de Puigcerdà i de l'Encert de Sabadell han guanyat de forma ex aequo el premi al millor muntatge que concedeix Joventut Artística en el marc del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. De la seva banda, el públic ha seguit el certamen teatral omplint el Teatre Orfeó cada diumenge, ha posat en valor la proposta del Centre de Canet de Mar atorgant a l'obra Descalços pel Parc el premi de votació popular.
I el premi al millor conjunt ha estat pel grup de teatre Enric Borràs de Sant Feliu del Llobregat que va presentar-hi l'obra La Casa del Llac, que també ha guanyat el premi a la millor direcció, en aquest cas per Joan Ribas. Quan els premis d'interpretació, el repartiment del Misàntrop posada en escena per el Centre Moral de Gràcia van portar-se 3 dels 4 reconeixements del certamen. El millor actor per Joan Vallès, millor actriu per Marta López i millor actriu de repartiment per Pilar Ruiz. El premi al millor actor de repartiment ha estat per Josep Pou, de la companyia del Centre de Canet de Mar. El president de Joventut Artística, Francesc Playà, va elogiar el treball de totes les companyies teatrals participants al certamen per l'amor i la dedicació, va dir a l'escena, superant totes les adversitats. Ho va dir dissabte en l'acte de lliurament de premis de la que ha estat la 43a edició del concurs teatral que organitza Joventut Artística amb el suport de l'Ajuntament de Calella.
És realment d'admirar el sacrifici i amor pel teatre que teniu amb recursos molt limitats, però representacions espectaculars. I què en diem del públic que us ha vingut a veure? Quasi bé 1.600 persones han passat pel Teatre Orfeó. I una altra pregunta, els hi ha agradat el que han vist? Afirmem rotundament que sí, ja que ells ens ho han dit, i sobretot amb la votació popular.
La temporada teatral de Calella es va posar en marxa el passat mes de gener i ha permès poder veure un total de 10 obres de companyies amateurs catalanes.
I dels esports, l'alemany Jan Frodeno i l'anglesa Emma Pallan han guanyat l'Ironman 70.3 Barcelona que s'ha disputat aquest diumenge. El primer català que ha estat el mataroní Lluís Vila i la primera serà Loer Muñoz de Vilafranca del Penedès. En el top 10 també hi ha el triatleta Ivan Ranya que ha quedat setè i la triatleta Anna Noguera en aquest cas novena. Pel que fa també als triatletes locals, l'equip de relleus del Tri CBM format per Eric Pujol, Adrià Riera i Pere Alarcón ha pujat al primer lloc del podi i el primer calellenc en creuar la meta ha estat Issam Munir, també del Tri BSM. També hi han participat Joan Gordillo del Team Calella Triatlon.
I resseguint encara l'actualitat esportiva, direm que la Unió Esportiva Embol Calella ha punxat a la Garriga, haurà d'esperar doncs a la setmana que ve per buscar el títol de Lliga. El resultat final de 30-27 contra la Garriga no ha permès doncs als calellencs assumir la primera plaça de la categoria aquest diumenge, quan el seu rival de classificació més directa, el Sant Llorenç, ha punxat també al camp del Sant Joan d'Espí. El Cambrils, empatat a punts, ha guanyat el Granollers. La setmana que ve, últim partit de Lliga de la temporada, els calellencs jugaran contra el GEC a casa. La victòria permetria doncs aconseguir el primer lloc de la classificació pels unionistes. La UEC ja es va classificar per l'ascens la setmana passada.
I en futbol, el Calella ha caigut eliminat a la primera ronda de la Copa Catalunya Amateur, que s'ha disputat aquest dissabte a Montmeló. Dolors, fins demà.
Fins demà.
El temps. Previsió que ens acosta, Joaquim Serra. Quim, molt bon dia.
Bon dia. El temps de les properes hores ha d'estar marcat bàsicament per l'estabilitat, temps tranquil i dominat pel sol a tot el Maresme. Avui en presència alguns núvols alts o mitjans, però són núvols que no han de deixar cap mena de precipitació. Amb vents que bufaran de febles a moderats aquesta tarda, vent de garbí, lleugerament moderat a tota la costa maresmenca i situació marítima dominada aquesta tarda també per la maror a tota la costa de la comarca, amb unes temperatures que de moment es mantindran sense canvis importants. Poden pujar una miqueta les màximes respecte a ahir, però continuarem amb uns valors raonables pel que és l'època de l'any. Demà i demà passat més o menys continuaran com avui, però a partir de dijous i sobretot de cara a la recta final d'aquesta setmana, les temperatures seran pràcticament d'estiu.
Un minut i arribem a les dues, a les notícies en xarxa edició migdia. Més notícies locals també a partir de 7:45 del vespre amb Oriol Leo i Marmir. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.